Bona nit, són les 10. Vox permet al Partit Popular governar les Balears en solitari a canvi, això sí, de mesures contra el català.
Catalunya nit, amb Kilian Sabrià.
Al final, l'extrema dreta no tindrà consellers, però sí que entraran al Consell de Mallorca i al de Menorca. Mesures contra el català, dèiem. Les primeres, implantar un sistema bilingüe, directament bilingüe, i eliminar que saber català sigui un requisit per accedir a la funció pública. Deu i un minut. I la notícia és aquesta, ens arriba des de les Illes. El PP governarà en solitari, sense l'ultradreta, sense Vox. El partit d'extrema dreta ha optat per no fer batalla d'entrar a l'executiu i accepta votar a favor de la investidura de la popular Marga Proens, que serà la pròxima presidenta, per tant, de les Illes. Però, tot això és gratis? Sembla clarament que no. Caterina Carmany, bona nit.
Bona nit, Kilian.
La llengua, el català, pot ser la gran víctima d'aquest pacte, eh?
110 punts amb el català sota el punt de mira, per tant, PP que cedeix davant Vox, en aquest sentit, per poder governar en solitari. Per exemple, es podrà triar l'idioma en totes les etapes educatives. Ara mateix, Kilian, hi ha un decret que garanteix el 50% del català. Marga Proens no ha aclarit si el derogarà, però el cert és que en aquest acord també es parla de tirar per terra qualsevol normativa que imposi, això ho diuen ells, imposi el català. Per exemple, s'elimina el requisit de la nostra llengua a la funció pública. En altres àmbits, es parla de violència intrafamiliar i també de derogar la llei de memòria històrica. Què aconsegueix el PP amb aquest acord? Doncs que dijous Vox s'abstengui i Marga Proens pugui governar en solitari. Els de Abascal li garanteixen estabilitat com a mínim fins a haver passat els pressupostos.
L'extrema dreta de tocar poder en tocarà. Els consells insulars. Vaja, el que aquí coneixem és una certa equivalència com a diputacions, no?
Així és, entrarà als Consells de Mallorca i Menorca sota la presidència, això sí, del PP. Per cert, que a l'Ajuntament de Palma, Jaime Martínez ha hagut de desconvocar el ple de demà després que avui hi ha hagut una sessió ben tensa en què fins i tot Vox, que aquí ha fet una rebequeria, ha votat en contra de totes les propostes dels populars.
Doncs que vagi bé el viatge, Caterina. Això que ara explicarem també ha fet un viatge llarg. Convé d'anar-ho recordant de tant en quant. Això era l'1 d'octubre del 2017, el dia del referèndum per la independència de Catalunya, pels voltants de l'escola Ramon Llull de Barcelona. Els catalans votaven en un referèndum d'autodeterminació prohibit per Espanya i la policia espanyola i la Guàrdia Civil intentaven evitar-ho. Hi havia tensió, concentracions, càrregues policials, violència policial. En una d'aquestes accions, un escopeter de la policia espanyola dispara pilotes de goma, això que hem sentit, prohibides a Catalunya. I li buida un ull a un dels manifestants, Roger Espanyol. Josep Maria Torrent, bona nit.
Què tal, bona nit.
6 anys després, el jutge envia a judici l'escopeter, el seu cap i 2 agents més.
Sí, efectivament. El jutge es basa en els relats de les acusacions, però sobretot en els vídeos que es van enregistrar dels fets. Per tot plegat, processa l'escopeter de la policia per no respectar els protocols de llançament de pilotes de goma, el seu cap, el cap del grup, per ordenar l'ús de pilotes de goma de forma indeguda i per ser el primer a utilitzar la porra contra persones assegudes a terra, i 2 agents més per utilitzar la porra de manera indeguda. El jutge recorda que l'actuació de la policia sempre ha d'evitar ser abusiva, arbitrària o discriminatòria i evitar que comporti violència física o verbal.
També anirà a judici el mateix Roger Espanyol.
Efectivament, així és. El jutge explica que, abans de rebre l'impacte de la pilota de goma, els vídeos demostren que Roger Espanyol ja estava llançant una tanca d'obres contra un agent i també donant una puntada a peu a una altra tanca que va impactar per darrere a una altra policia, que això sí, no va patir lesions. Per tot plegat, el magistrat processa Espanyol per l'embestida dels policies.
Josep Maria, moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Més coses d'avui. Aquesta és clara. L'Assemblea Nacional Catalana consultarà les seves bases si cal cridar l'abstenció dels votants independentistes a les eleccions generals espanyoles del 23 de juliol. Els més de 40.000 socis de l'entitat votaran entre el 30 de juny i el 3 de juliol i l'endemà, per tant el 4, es proclamaran els resultats. Martí Ferrero, bona nit.
Hola, Kilian.
El que és segur, això també és encara més segur que això altre que acabem de dir, és que l'ANC afronta aquesta consulta dividida.
Sí, perquè l'Assemblea planteja la consulta com una conseqüència del descontentament amb els partits independentistes i una resposta a la seva desunió. Per això llança la pregunta: estàs d'acord que l'Assemblea promogui l'abstenció activa i el vot nul polític amb la papereta del sí a la independència del referèndum de l'1 d'octubre? I la mateixa presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ja ha començat a desgranar arguments pel sí a l'abstencionisme en forma de vot nul.
No podem anar legitimant que sigui aquest Congrés que diu que ens representa i que vagi fent, doncs, aquestes polítiques de repressió contra Catalunya i nosaltres anar votant a partits que al final són minoritzats i efectivament, doncs, el que fan és donar legitimitat, com dèiem, a que hi hagi aquest Congrés que prengui i Senat que prenguin decisions per nosaltres.
En canvi, tindrà a l'altre costat la seva gent de la Direcció Territorial de Girona, que unànimament ha demanat d'anar a votar. A través d'un pronunciament públic ha advertit que optar per l'abstencionisme a les urnes faria les delícies, i és textual, de les forces espanyolistes, perquè serien els únics beneficiats en termes electorals.
Doncs sobre això va el debat. Què és exactament, a qui beneficia, què suposa l'abstenció? Toni Rodon, politòleg, professor de la Universitat Pompeu Fabra. Professor, bona nit.
Bona nit.
L'abstenció, se n'està parlant molt, deixant clar d'entrada que cadascú té la llibertat de decidir el que vulgui i la seva participació pot ser-ho tant anant-hi com no anant-hi a votar, però ara se n'està parlant molt de l'abstenció. D'entrada, una cosa que la gent es pot preguntar: és un bon sistema per castigar algú perquè es noti que estàs enfadat, l'abstenció?
Bé, si és un bon sistema o no, això depèn una mica dels elements contextuals. Si, per exemple, doncs, hi ha una campanya en la qual es demana a la gent que s'abstingui per castigar a un determinat partit, aleshores això pot ser una determinada manera per vehicular una certa insatisfacció política. En tot cas, aquí el que nosaltres sabem des de la disciplina, des de les ciències polítiques, és que la millor manera, en termes comparats, per castigar a un partit que no ens agrada o que sempre votem i, diguéssim, estem enfadats amb ell, és no abstenir-nos sinó votant a un altre partit. Això és la manera més efectiva que generalment, en termes comparats, provoca que el partit al qual has votat sempre, doncs, reaccioni perquè veu, doncs, que està perdent votants cap a una altra formació política. El problema de l'abstenció és que és molt difícil de llegir. L'abstenció té un component, doncs, de crítica, de gent que està insatisfeta amb el sistema, de gent que, doncs, no acaba de trobar la seva opció política, però també té un component estructural, de gent que, doncs, està desconnectada de la política, que no té interès, i que, per tant, hi ha diferents persones, diferents perfils abstencionistes, i normalment als partits els costa molt llegir, doncs, quins són els seus electors que han anat a l'abstenció. Per tant, és complicada l'abstenció, perquè té moltes lectures.
Parlem de coses, o més coses complicades. Què comportaria en termes electorals pels partits independentistes que l'ANC, per exemple, que ara s'ho està mirant, optés per recomanar l'abstenció o el vot nul a les eleccions i a l'electorat, bàsicament, independentista?
Bé, el primer element que podria provocar és potser un efecte obvi, que és l'efecte automàtic, que és que en funció del número de persones que s'abstinguin, doncs els partits independentistes podrien arribar a perdre algun escó a les eleccions, en el Congrés dels Diputats, en les properes eleccions que se celebren. Per tant, doncs, perdrien algun representant i això podria provocar algunes segones derivades, per exemple, doncs, que aquests partits tinguin menys poder al Congrés dels Diputats, la qual cosa, doncs, també implica algun diputat o diputada que no entra, però després també, doncs, implica tenir menys pes en el Congrés dels Diputats. Aquest menys pes, doncs, evidentment, depèn una mica de la teva posició en el futur. Hom podria argumentar que si el teu pes és decisiu per donar la presidència a determinats partits, aleshores, doncs, al perdre aquest factor, al perdre diputats, doncs, deixes de tenir més poder. Això el primer, és un factor automàtic, no? En funció dels diputats que puguis arribar a perdre perquè els teus votants se t'han anat a l'abstenció. Hi ha un segon efecte, que seria una mica més a mig termini, que és la idea que els partits independentistes arribin a llegir que han perdut molts votants cap a l'abstenció i, per tant, doncs, a mig termini canviïn d'estratègia política. Però perquè això passi, com deia abans, els mateixos representants polítics han d'arribar a aquesta conclusió, que els seus votants s'estiguin abstenint.
Ja. En escenaris de participació que pot ser alta, com sembla que poden ser les eleccions del 23 de juliol, abstenir-se en aquest context és una penalització doble, perquè a banda que perds, augmenta la participació dels altres?
Sí, això és un bon punt i en el fons encara no ho sabem, si se'm permet, perquè, com bé saben potser els nostres oients, Catalunya és un lloc complicat i en els últims anys han passat moltes coses. Tradicionalment, a Catalunya, a les eleccions generals, eren les eleccions que es votaven més. Per aquest ordre hi havia les eleccions al Congrés dels Diputats, després al Parlament de Catalunya, després les locals i finalment les europees.
Sí.
Hi havia un cert perfil de gent que votava les eleccions al Congrés dels Diputats i després s'abstenia a les eleccions catalanes, que eren els coneguts com els abstencionistes diferencials i que provocaven un cert factor polític. Per exemple, eren tradicionalment doncs, més votants del PSC que decidien quedar-se a casa quan hi havia les eleccions al Parlament de Catalunya. Clar, a partir del 2010 això es trenca, perquè portem ja 13 anys sense comptar les eleccions de la Covid de l'any 2021, en què la participació a les eleccions al Parlament de Catalunya ha estat més gran que no pas la del Congrés dels Diputats. Per tant, una mica aquest escenari que ens podem trobar el proper 23 de juliol pot ser nou, perquè podem tenir un perfil molt diferent del que teníem abans. És a dir, gent que, diu el nas, i pel que veiem a les campanyes d'aquests dies, és més independentista o és sobiranista i decideix abstenir-se com una crítica doncs, als partits independentistes i sobiranistes. Per tant, això provoca doncs, una mica el que deia, que és que penalitza els teus, els que han volgut penalitzar amb l'abstenció, però alhora doncs, també dona un benefici polític a aquells que obtenen representació i que han aconseguit mobilitzar els seus votants. Però això, per desgràcia, només ho sabrem un cop s'hagin celebrat les eleccions.
El que és una certesa clara, és que hi ha un debat sobre això, fins al punt que molt probablement mai s'havia debatut tant sobre el fet d'anar o no anar a votar, perquè no existien les xarxes, i per tant, el fet de no anar a votar era una cosa que podies parlar en petit comitè amb els de la proximitat, però clar, això ara ha arribat a uns termes molt alts de debat a les xarxes de moltíssima gent que s'hi posa. No tots identificables, i ja sabem què passa a les xarxes, també hi ha gent que no correspon a una identitat diguem-ne versemblant. Sigui com sigui, aquest debat està portant una pressió sobre els partits independentistes. Quina seria la resposta intel·ligent per part dels partits independentistes davant d'aquest desencís entre l'electorat sobiranista?
La clau de volta no la tinc, però sí que poden haver-hi diferents camps d'acció. La primera és potser seguir com el que diu un amic meu sempre, que és allò de Twitter és mentida, no? És a dir, les xarxes socials no reflecteixen realment el que està passant en la societat i doncs que és possible que només aquesta campanya es faci per les xarxes socials, però a l'hora de veritat doncs la gent acabi votant i acabi anant a les urnes. Aquesta podria ser una interpretació, sí? Que és a dir, que els partits sobiranistes independentistes arribin a la conclusió doncs, que tot això doncs, simplement és una bombolla aïllada de la gran majoria dels electors. L'altra interpretació és doncs, que estan preocupats i pel que tinc entès jo, doncs, des d'algunes esferes estan preocupats, però no tant pels que es puguin abstenir en les eleccions generals, sinó perquè ja a les eleccions locals bona part dels seus votants es van quedar a casa. A partir d'aquí, clar, la resposta és simplement intentar investigar per què aquesta gent, que són potencials votants, es volen quedar a casa i, evidentment, doncs, oferir una recepta política per tal de mobilitzar-los.
En el missatge, allò del llop i tot això?
Sí, el tema del llop és complicat de que funcioni. Les campanyes negatives, en general, i sempre podem trobar excepcions, com podríem dir com podríem anomenar les eleccions de Donald Trump amb Joe Biden als Estats Units. Però en general, dir a la gent que et voti perquè allò que ve és quelcom pitjor, té uns efectes molt limitats i només funciona a curt termini. És a dir, són excepcions. En general, les campanyes negatives no motiven gaire a les persones.
Professor, Crec que hem de dir tots plegats que ha estat un primer tast i que n'haurem de seguir parlant. Aquí tinc el Martí Ferrero, que està preparant un tema sobre això de l'abstenció, precisament, que un dia d'aquests ens explicarà. Per tant, segurament en tornarem a parlar i el vindrem a buscar, professor. Moltíssimes gràcies per aquesta entrada, diguem-ne, una temàtica que ara està sent molt comentada. Una abraçada.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
D'això amb tota seguretat també en seguirem parlant. Els sindicats USTEC, Intersindical i la CGT fan una crida als centres educatius a fer vaga el 6 de setembre, que és just el mateix dia que comença el nou curs escolar. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Per què convoquen una vaga al sindicat si tot just acaba d'arribar la nova consellera d'Educació, Anna Simó?
Doncs perquè diuen que volen seguir el full de ruta que havien acordat. Això encara que hi hagin hagut canvis a la cadira del que era fins fa poc el conseller d'Educació, Josep González Cambray. Segons ha explicat a Catalunya Ràdio, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, tenien entre cella i cella trobar-se amb la nova consellera Anna Simó abans del ple monogràfic, però no ha estat així.
Nosaltres teníem un full de ruta molt clar, era llançar convocatòria de vaga. Sí, no podíem fer un acostament en les negociacions amb la nova consellera abans del ple monogràfic d'educació. La consellera ha decidit, doncs, primer fer el ple i després reunir-se amb nosaltres.
De fet, ja feia dies que els sindicats llançaven l'amenaça de vaga.
Per tant, la vaga es farà sí o sí?
És un anunci de convocatòria de vaga preventiva. Segons Yolanda Segura, com a mínim USTEC, que és el sindicat majoritari, farà marxa enrere i desconvocarà la vaga si li convenç les explicacions de la nova consellera aquest divendres, el mateix dia amb qui s'ha de trobar amb la resta de sindicats. De moment criden a la vaga USTEC, Intersindical i CGT, i la resta de sindicats s'ho miren de reull esperant primer negociar amb la consellera. El curs passat els sindicats també volien convocar vaga els primers dies, però un acord in extremis amb Cambray ho va deixar al calaix.
Les famílies catalanes han gastat més durant aquest últim any. De mitjana, 33.000 euros. 33.000. L'Alba Barbosa ha sortit al carrer, de fet li hem dit que se n'anés cap allà, a comprovar en què ens hem de rascar més, en què ens hem rascat més ja la butxaca. Alba, bona nit.
Bona nit, Kilian.
L'habitatge d'entrada és el que s'emporta més d'una tercera part del pressupost familiar.
De mitjana s'hi destinen 11.416 euros. A més del lloguer, paguen les factures de l'aigua, la llum i el gas. Es redueix la despesa per reformar l'habitatge.
Alba, sí que el lloguer és el que has vist que pesa més, eh?
Doncs sí, amb els qui hem parlat ens explicaven que fan el que poden realment per estalviar, perquè el cost de l'habitatge se'ls endú bona part del pressupost. Hi ha qui intenta reduir fins i tot el nombre de dutxes, qui tanca llums i també escalfadors.
Duda és el lloguer, sí, sí. Bueno, no podem estalviar, simplement vas tirant amb el que pots.
Estem de lloguer i sí que la veritat que és que ens no de bastar, d'un any a l'altre posat.
Sí, no, nosaltres tenim calentador elèctric i només l'endullem quan ens hem de dutxar. Abans estava sempre aigua calenta disponible, ara ja no.
Ara bé, també hi ha qui té el pis de propietat i no té aquesta càrrega d'haver de pagar el pis. També qui paga hipoteca i ja s'ha adaptat a tenir aquesta despesa.
També, sí, tinc una hipoteca i la tinc fixa i pago lo mismo.
Sí, igual, jo també. Hipoteca fixa i, bueno, això no ho noto, però sí que els subministres es nota una miqueta.
En segon lloc, després de l'habitatge, amb l'alimentació és on ens gastem més diners.
Cada família hi va dedicar de mitjana 5.300 euros, un 3% més que el 2021.
I aquí, Alba, també hi ha fórmules per ajustar el pressupost?
Sí, per exemple, pugen les compres a granel, es mira al supermercat on es fa la compra setmanal o es busquen marques blanques. Els més joves, algun, ens reconeixia que no es rascava la butxaca perquè directament ja no feia la compra.
L'alimentació sí que s'ha de bastar els preus i tal. Vaig canviant de supermercat, a veure si alguna oferta és més barata.
És molt car, és extremadament car. I hem pujat molt els preus.
Tenim l'Aldi a sota casa i ens agrada. I sí, comprem moltes marques blanques.
No, jo no compro menjar. Jo no vaig res. Jo me'l menjo.
També optaven per reduir àpats en restaurants i menjar més a casa. I en general, però, hem vist que amb l'alimentació no els havia tan greu gastar-se els diners i no s'hi miraven tant.
Ja. I l'any passat, on va pujar més la despesa, atenció a això, de la despesa de les famílies, és en oci.
Amb la pandèmia han canviat les prioritats i les famílies reserven més pressupost per concerts, restaurants i hotels. Respecte al 2021, s'ha gastat un 17,6% més en oci, esports i paquets turístics.
I aquí s'han fet ajustos a les vacances, sí, però s'anul·len, Alba?
Mira, hem trobat pocs casos de persones que renunciïn als viatges perquè ens han fet notar la diferència. Les vacances es fan, però marxar fora ja és una altra cosa. Hi ha qui ha decidit canviar la destinació i quedar-se més a prop o estar-s'hi menys dies.
Jo aquest any no faré vacances, però pel tema que ha pujat molt els preus dels destins.
Jo tenia un viatge així llarg planejat, però sortia molt car i he fet una miqueta més pel Mediterrani.
Volíem anar fora, però al final, bueno, vas deixant i pugen els preus i després pues, ja són caríssims i pues, vas més a prop.
De viatge, no? De vacances, sí. Al poble,
però tampoc hem planificat massa.
Anem una mica al dia, sí. I lo de restaurants i això, a veure, és que som 5 a casa. Preferim comprar i fer-nos-ho a casa, també.
I també té sortida l'opció de compartir segones residències de familiars en comptes de reservar hotels perquè el surt una mica més econòmic.
Home, tu diràs. Molt bé, Alba, gràcies. Bona nit.
Adeu, Kilian, bona nit.
I ara parlarem d'Ucraïna. Crec que tots plegats tenim clar que la guerra és a Ucraïna.
És difícil de dir, però clarament està perdent la guerra a l'Iraq. Està perdent la guerra a casa i s'està convertint en un pària per tot el món.
Potser Joe Biden no ho té tan clar, perquè acaba de fer aquesta relliscada i parla de Vladimir Putin i de la guerra de l'Iraq. Però vaja, nosaltres ens centrem, tal com tocava, en Rússia, en el que està passant amb Ucraïna, en el fet que hi ha hagut un nou bombardeig de l'exèrcit de Putin que va causar ahir estralls en un restaurant de Kramatorsk, a la província de Donetsk. Va matar 11 persones, 3 nens entre ells. Entre els supervivents hi ha Sergio Jaramillo, excomissionat de la Pau a Colòmbia i cofundador de la plataforma Aguanta Ucraïna. Sergio Jaramillo, bona nit, buenas noches.
Muy buenas noches a ustedes en Cataluña.
De entrada, lo primero y más importante, ¿cómo se encuentra?
Yo me encuentro bien físicamente. Realmente tuve solamente un par de golpes. Creo que me cayó una viga en el muslo. Me dio un golpe fuerte, tengo un hematoma, pero no es nada grave, nada que se compare con todo lo demás que ocurrió, y en particular con mi querida vecina de mesa y amiga Victoria Melina, que está en estos momentos en cuidados intensivos.
¿Qué recuerda de lo que pasó, de cómo pasó?
Nosotros estábamos haciendo un trabajo de campo en el Donbass, luego con nuestra campaña, tenemos una campaña que iniciamos con unos amigos en América Latina, que se llama Aguanta, a la que se han unido muchos grandes escritores. Y lo que queríamos era traer esto a Ucrania, y lo primero que hicimos fue presentar la campaña en la Feria del Libro de Kiev, a la que fuimos invitados el sábado pasado, pero nosotros queríamos también recoger un material de campo en el Donbass, y llevarles esa voz de aliento de América Latina, que a nosotros también nos importa lo que está ocurriendo en Ucrania, que también nos duele lo que está ocurriendo en Ucrania. Entonces pasamos unos 2 días y medio recogiendo testimonios, y ya en la última noche llegamos a este restaurante en Kramatorsk. Kramatorsk, para la audiencia, es una ciudad de aspecto muy soviético. Era un ambiente de fin del día, de relajación, porque después de estar uno dando sus vueltas, siempre con una cierta precaución, cree que al sentarse a la mesa en un restaurante finalmente está tranquilo, a salvo, a gozar con sus amigos. Y en ese instante, cuando nos traen la comida y estamos a punto de comenzar, oímos este sonido fuerte y seco que fue el golpe del misil.
¿Y en ese momento qué recuerda?
Pues en ese momento nosotros estábamos en una mesa. Realmente es un restaurante muy normal, como puede haber en España o puede haber en Colombia, con una parte interior y con una parte exterior cubierta por una marquesina, con unas mesas y unos sofás blancos. Y lo primero que yo vi fue cómo volaba el vidrio y las vigas. Y digo que es eso que la gente ve en las películas, tiene bastante de cierto. Las cosas empiezan a ver un poco en cámara lenta, uno está tratando de entender su alrededor qué es lo que está ocurriendo. Y mi amigo Héctor Abad cae al piso por la onda, parece herido por unas manchas que tiene el cuerpo, pero no son sangre. Pero Victoria Melina, una escritora joven, fantástica ucraniana, de cuentos infantiles, de poesía, está inmóvil, pálida, con un aspecto francamente alarmante, y comenzamos a hablarla y yo a hablarle y a tratar de tomarle el pulso y a pedir que se llamara inmediatamente una ambulancia, y a eso, digamos, me dedico ese tiempo.
Señor Jaramillo, teniendo en cuenta que es un restaurante muy frecuentado, nos consta, por la prensa internacional, por civiles, también militares, incluso paramédicos, como decía, ¿cree usted que fue un ataque deliberado?
Absolutamente, no hay ninguna duda que fue deliberado. No está cerca de ningún lugar o objetivo militar. Yo en una vida anterior fui viceministro de Defensa en Colombia.
Sí.
Y dentro de las responsabilidades que tenía estaba justamente todo el entrenamiento en derecho internacional humanitario y derechos humanos. Conozco ese tema en Colombia, lo hemos trabajado como en pocos países. Y lo que hace Rusia son francamente actos de barbarie, que es usar armamento pesado militar, misiles de largo alcance contra la población civil, dirigidos a la población civil.
Rusia dice, habla de un bombardeo a un objetivo militar, el restaurante donde estaban ustedes.
Pues claro, pero pues imagínese, es una cosa, es para que se lo imaginen, es una pizzería que tiene al lado un centro comercial, ¿sí?
Sí, sí.
O sea, ¿a quién se le ocurre? Esos son todos bienes protegidos. Eso, el primer manual que puede uno leer de DIH le va a decir cuáles son los bienes protegidos, y estos bienes civiles están protegidos en el derecho de la guerra, en el derecho internacional humanitario. Uno no puede simplemente lanzarle un misil a un restaurante.
Usted tuvo, ya lo ha explicado, una experiencia política en su país. Fue también comisionado para la paz, con un papel muy importante en las negociaciones con la guerrilla de las FARC. Son realidades muy, muy diferentes, es obvio. Pero, ¿ve alguna posibilidad en algún momento que Kiev y Moscú se sienten en una mesa de negociación? ¿Le ve alguna posibilidad a eso?
Comienzo por decir que ninguna guerra dura eternamente. Toda guerra encuentra su fin y en algún momento habrá alguna negociación y hay que pensar cómo sería esa negociación. Pero para que esa negociación sea una negociación honesta, sea una negociación que además refuerce y no destruya el orden internacional como está pasando en este momento, tienen que cambiar las condiciones. Yo no tengo ninguna esperanza de que se pueda negociar con Rusia hoy de buena fe. Rusia solo va a negociar cuando entiende que no hay otro camino, cuando Putin entienda que el tiempo corre en su contra.
Permítame una última sobre su país. Aquí tenemos en Cataluña muchos ciudadanos colombianos. Supongo que le están escuchando y pueden estarse preguntando cómo están las cosas ahora mismo, y si no, se lo preguntamos nosotros. ¿Cómo están las cosas 6 años después de la firma de aquel acuerdo en su país? ¿Cómo está todo?
Pues la respuesta corta, tristemente, frente a la implementación del acuerdo es muy regular.
Ya.
Todo el acuerdo está pensado como un acuerdo para poner fin al conflicto y evitar su no repetición. Y los gobiernos, francamente, incluyendo el actual, no han hecho su tarea y las comunidades ven muy pocos efectos.
Señor Jaramillo, muchas gracias por su atención a los oyentes de Catalunya Radio en Cataluña. Un abrazo y bona nit.
Gracias, gracias a ustedes.
Marta Montaner, digue'm preguntador. Digue-m'ho.
Preguntador.
No calia. No, era una referència retòrica, però sí que sóc preguntador perquè pot ser que hagis anat a les Illes últimament?
Doncs ja m'agradaria, perquè això voldria dir que he fet vacances, però les vacances tenen pinta que no vindran i no sé si és gaire bon moment per anar a les Balears ara mateix, amb aquest pacte de PP i Vox. Clar, aquí la novetat, vist que sempre eren socis, és que no formaran govern junts, però a la pràctica no sé qui manarà més, la veritat, perquè Vox ha aconseguit colar del tot la seva agenda al llistat de tasques urgents a resoldre, com a condició per investir la popular Marga Provenç, entre, mira, les exigències, suprimir el català, mira, com a requisit a l'àmbit públic i deixar-lo en segon pla a les escoles. Per tant, carregant-se tots els drets lingüístics. Derogar també la llei trans. Bona setmana de l'orgull a tothom. Han tornat a introduir el nou concepte de violència intrafamiliar que ens fa tan mal i que ens fa retrocedir a temps foscos, i també planteja un pla de xoc contra la immigració i l'ocupació. Cada vegada que expliquem un nou acord entre aquestes dues formacions, Kilian, jo penso el mateix tota l'estona. Spoiler. Spoiler del que ens espera si el 23 de juliol els números els surten i els fan sumar. Parlant de números, Cafejo diu que no vol revelar el seu sou fins passades les eleccions, que ara no li va bé encara que sigui el Senat qui li demani.
És que no li va bé comptar.
No, però saps què li va bé? Li va bé anar a visitar Can Pablo Motos, eh? Una mica d'hormiguero, anem a distreure el poble amb les formigues, clar que sí. Però bé, deixem estar formigues, polítics, i parlem de temes que afecten el dia a dia de la gent, que és la butxaca, els calés. Ens heu fet un monogràfic molt interessant del consum de les famílies catalanes, i jo crec que ha quedat bastant clar que la crisi segueix entre nosaltres. Per molta mesura anticrísica que es vagi eliminant, crec que com un esperit segueix entre nosaltres, ens acompanya.
Ahir deies, no ens han avisat que se n'hagi anat. Crec que no ens avisen perquè no se n'ha anat, eh?
Sí, no han avisat a ningú, penso. Llavors, més assumptes del dia que afecten a la ciutadania, sobretot el teu, Kilian, el teu dia a dia. Els patinets.
Sí, noi.
Avui hem conegut de manera oficial fins quan s'allargarà la prohibició de pujar-los al transport públic i sembla que la data és 31 d'octubre.
Afegeixo una cosa?
Castanyada.
No, de moment.
De moment.
La castanyada ja ens la trobarem.
Potser Nadal, no?
Sí,
I cap d'any i anem allargant, anem allargant.
Sí, perquè necessiten resoldre el problema i de moment no ens han dit que la cosa estigui resolta.
I bé, no volia marxar sense esmentar que avui és el dia de l'orgull, encara que hi hagi partits que s'entestin a enterrar-lo, i malauradament hem d'enfocar aquest tema parlant de LGTBI-fòbia. Ens heu explicat les dades dels Mossos d'aquest primer trimestre de 2023, que ja tenim el doble de denúncies per agressions homòfobes que l'any passat.
Com està dient durant tot el dia, sí.
I tant que sí, les persones trans també són objecte freqüent de delictes d'odi amb més agressions, confirmat també per l'Observatori contra l'Homofòbia. I mira, tant de bo algun dia aquesta jornada de l'orgull sigui del tot una festa i volem parlar de les carros, les actuacions tan xules que fan i no haguem de repassar dades tan terribles. Però és que a data de juny 2023, formar part del col·lectiu encara vol dir patir per la teva integritat física.
Sentit tot això, la meva recomanació és que passi el que passi en la política, vés-te'n a les Illes. Que vagi bé.
Una abraçada.
Passen 2 minuts ara de 11:15 de la nit i avui és dia d'estrena.
Em jubilo.
Ah, i amb què brindem, doncs?
Una per la meva fillola.
El pare em va dir que vau trobar una cosa.
L'última de Harrison Ford, Indiana Jones i el dial del destí. Marta Viana, bona nit.
Hola, bona nit, Kilian.
A veure, tu has anat a veure la primera sessió al Cinemes Filomena de Barcelona. Com ho has vist? Hi havia molts fans?
Doncs jo he anat a la sessió de les 5 de la tarda i he de dir-te que m'esperava molta més gent. Jo diria que hi he anat massa d'hora perquè quan n'he sortit la cua per la següent sessió arribava ben bé fins a la cantonada. Realment, però els fans ja hi eren i en tenien moltes ganes.
Jo les he vist totes, les tinc totes. Jo espero que sigui millor que la quarta.
Però això, veure un bon tancament on el Harrison Ford ho doni tot, ja que òbviament es notarà l'edat que té, hi haurà coses que ha fet abans que no podrà fer.
Ja, això ho deien a l'entrar i al sortir.
Doncs la majoria n'han sortit entusiasmats, amb ganes fins i tot de repetir-la i algun de crític. Com ha anat?
És increïble, és emocionant, és la millor pel·lícula d'ell, sense dubte, i una mega super gran producció. O sigui, increïble.
100% Indiana Jones? O més?
Sí, no, però és que aquesta és... les mata totes. Les mata totes, aquesta és única, vamos. És que és increïble, la veritat. M'agrada molt, molt, molt. I tornaré a veure-la, vamos.
Se m'ha fet molt familiar, aquesta. Vull dir, ha aparegut de tot el que podria haver aparegut en les altres pel·lícules. Vull dir, alguna escena d'aquesta d'amor entre l'Indy i la Marion, saps? Escenes de lluita, persecuciones... Però aquest uno contra uno, d'allò que sé, l'Indiana Jones contra algun rival duro que es troba, aquí no s'ha vist cap. I podria haver-ho fet encara, jo que sé, amb 80 anys, però no l'han volgut forçar més, no sé. Però m'ha agradat.
Però la teva aventura no ha acabat aquí, perquè després, tu ets d'aquelles de seguir-la i seguir-la, te n'has anat a un altre cinema.
Exacte, però no l'he vist, no l'he tornat a veure. Jo he anat fins al cinema de Gran Via de l'Hospitalet, on passaven dues coses, Indiana Jones en 4D i, a més, doblada en català. L'experiència, diuen, un èxit.
M'ha agradat molt. Jo, bueno, nosaltres som fans des de que érem joves, perquè ja tenim una certa edat. Era en 4D, pues, bueno, ahí sortien efectes especials que igual te banyaven, com te menejaves tota, bueno, una passada, jo diria, uf.
I el doblatge, què tal?
M'ha encantat. A més, m'he quedat assombrada. Jo dic, a Catalunya? I una pel·lícula en català?
És un doblatge de moltíssima qualitat i que la gent vagi a veure Indiana Jones en català perquè val la pena moltíssim.
Ja ho veus, eh? Bones sensacions en aquest dia d'estrena, sí, amb Harrison Ford de protagonista i que serà amb tota probabilitat l'última pel·lícula d'una de les sagues més famoses del cinema d'aventures.
Va molt bé, Marta. Per cert, si algú ens ha sentit i està buscant com un boig el cinema Filomena de Barcelona, que vagin tranquils, busquin Fenòmena, que és més fàcil i la trobaran. Gràcies, Marta, que vagi bé. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
Lloguer, acció de llogar, negoci pel qual accedeix una cosa a una persona durant un temps a canvi d'una rendibilitat. Segur, adjectiu, és cert, lliure i exempt de tot perill o risc. Si penses a llogar, ja ho saps. Lloguer segur. Truca ara al 910-775-775. Lloguer segur. La protecció als propietaris.
Torna La Tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Estigueu sempre juntes, no us separeu. Refreneu els vostres impulsos. Recordeu que són homes i que els homes només porten desgràcies.
La Tendresa, a partir del 29 de juny, al Teatre Poliorama.
Encara la crisi climàtica i la...
Preservar la biodiversitat.
Més del clima.
Setmana de les dones.
Som dones.
A Catalunya Ràdio.
Celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Genial, m'encanta.
A Catalunya Ràdio celebrem els nostres primers 40 anys. I seguim avançant perquè el millor encara ha d'arribar. 40 anys compromesos amb la solidaritat, amb la diversitat, amb el medi ambient, amb les causes socials. Moments de ràdio amb valor. El valor dels que ho han fet possible.
Abacus, 40 anys formant part de Catalunya Ràdio, formant part de la teva vida.
Si resideixes temporalment a l'estranger, pots votar a les eleccions generals del 23 de juliol. Has de figurar en el registre de matrícula consular com a no resident. Recull la sol·licitud a la teva oficina consular o descarrega-la a www.exteriores.gov.es. Lliura-la amb el teu DNI o passaport a la mateixa oficina consular. Tens temps fins al 24 de juny. Rebràs la documentació al teu domicili de l'estranger i podràs enviar el teu vot per correu certificat fins al 19 de juliol. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Endesa, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Gairebé tothom fa servir les xarxes socials a Catalunya. I per comprovar-ho, hem enviat, avui estem molt enviadors, eh? Hem enviat al carrer, en aquest cas, a la Carme Montero. Carme, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Ara ens expliques coses, però deixa'ns fer una cosa primer, perquè d'això n'ha de parlar també, és del seu negociat, l'Albert Cuesta. Per tant, saludem també l'Albert Cuesta. Albert, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Va, obrim el teu espai i el deixem incorporat aquí en aquesta passejada de la Carme.
Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
Va, doncs, ara que ja hi som tots, posem la lupa en els resultats d'un estudi del Col·legi de Màrqueting de Catalunya i de l'agència Imagina.
Un 95% de la població catalana més gran de 16 anys és usuari habitual d'almenys una xarxa social. WhatsApp s'imposa com la plataforma més utilitzada.
Carme, es compleix aquesta dada?
Doncs és clavada, Kilian. De 10 persones entrevistades, 9 tenen presència a les xarxes. Arrasa WhatsApp i entre els més joves Instagram o TikTok. I he trobat l'agulla al paller, el català que no vol saber res de la tecnologia. I és verídic.
WhatsApp, Instagram i TikTok.
Les tinc totes, però sol utilitzo WhatsApp. No utilitzo... Les tinc per xafardejo, la família, la meva mare que té 92 anys i la controlo.
LinkedIn i el Facebook i el WhatsApp. Per feina, per coordinació d'amics.
Xarxes socials, ninguna. Cap, zero. I el WhatsApp per comunicar-me amb els clients, amb els treballadors, amb els amics, amb els restaurants, amb tot.
I vostè?
Jo no tinc ni ordinador, passo del tema. Crec que les relacions humanes que a vegades són més tècniques i ja poden anar a fer punyetes.
Aquesta era l'agulla del paller, eh? Aviam què diu en Cuesta. Va, valorem això, Albert, com ho veus?
Doncs el panorama està dominat per les tres xarxes de Meta. WhatsApp té gairebé 6 milions d'usuaris, Facebook continua ben viva amb més de 3 milions i Instagram gairebé arriba a la mateixa xifra. Aquest domini només el trenca YouTube amb 4,6 milions d'usuaris catalans. I molt pel darrere venen TikTok amb 1,6 milions, LinkedIn amb 1,1 i Twitter amb només 600.000 usuaris. TikTok és la que creix més. La fan servir 4 de cada 10 catalans d'entre 16 i 45 anys i es calcula que d'aquí a 2 anys serà el grup de capçalera. En canvi, Twitter i LinkedIn semblen estancades, pel que diuen els lectors de l'estudi, pel seu caràcter sectorial.
I tens encara aquest altre aspecte interessant, és allò de triar, només una xarxa d'aquestes que trien.
Sí, si els demanes als usuaris que triïn només una xarxa, 4 de cada 10 opten per Instagram, 2 per WhatsApp, 1 per TikTok o per Facebook o per YouTube, i només el 2% dels enquestats es mantindrien fidels a Twitter o LinkedIn si haguessin de triar.
Va, doncs seguim amb més dades d'aquest estudi.
L'estudi detecta un temps d'ús de xarxes que se situa en general en les 2,2 hores per usuari dia. Entre els joves, el consum està per sobre de les 3 hores diàries.
Carme, has detectat aquesta diferència generacional?
I tant. Als joves fins i tot els costa calcular mentalment el temps que hi dediquen ara, però durant el confinament el consum es va disparar amb l'eclosió d'algunes xarxes com Instagram o TikTok.
4 hores. Inclús més, eh?
Sí, sí. No havia confinament, era 24/7, estava mirant el mòbil, perquè si no hi havia molt res a fer. Boom de TikTok va ser, jo crec.
Depèn, ara l'estiu més, però unes 3 o 4. Durant època d'examen potser unes 2.
Jo calculo al WhatsApp una o 2 hores.
Albert, què tal aquestes hores?
Doncs aquestes 2,2 hores per usuari i dia estan per sota del promig mundial, que són 2,6 hores diàries. Però aquest ús va per barris. A l'Àfrica arriba gairebé les 3 hores, mentre que als Estats Units frega les 2 i Europa supera per poc l'hora i mitja al dia. En general, com més desenvolupat el país, menys ús de xarxes socials.
Molt bé, i ara el català. Tercera qüestió que volem destacar és una qüestió que aquí al Catalunya Nit ens ocupa, ens preocupa i tenim molta atenció, i quan parlem de xarxes, doncs encara més.
Només un 65% dels joves consumeixen contingut en català.
Es compleix aquí aquest percentatge?
Doncs, Kilian, lamento dir-te que no, que per més que he insistit entre els més joves, que són els que utilitzen xarxes com TikTok o Instagram, el contingut que pugen o consumeixen, sobretot és en anglès, i el català, per casualitat.
Majoritàriament castellà.
I consumeixes si et va sortint en català?
Bueno, em surt molt menys que en castellà, però alguna vegada, o sigui, em surt en castellà o en anglès. Hi ha vegades algun vídeo en català, però o sigui, es nota que té molt menys likes o molt menys reproduccions o tal, però els miro a vegades, tal, sí.
De tot, castellà, català i anglès. Però clar, per gent que existeix hi ha més gent en anglès, llavors més gent que parla en anglès, llavors hi ha més vídeos en anglès, després castellà, després català.
Una mica consumeixes el que et va sortint, no?
El que em va sortint, sí. Però el català també m'agrada, sí, hi ha contingut en català.
Instagram. L'utilitzo per veure el que fa altra gent i també m'agrada publicar les meves fotos.
I quan fas les ressenyes d'aquestes fotografies, ho fas en català o en castellà?
Majoritàriament en castellà o en anglès, perquè també tinc amics que parlen anglès només.
I aquestes d'aquelles, d'aquelles preguntes que ens interessen molt al programa, Albert.
Aquesta pregunta de l'enquesta és molt significativa i té un matís que jo el trobo esperançador. El grup d'usuaris més joves, entre 16 i 30 anys, sí que segueix majoritàriament youtubers, streamers i altres personatges que fan coses amb la nostra llengua. Aquest segment d'audiència, per cert, també és el que es declara més disposat a pagar als creadors de contingut per la seva feina, gairebé un 80%, que són 10 vegades més que els usuaris de més edat. I sobre això de pagar, no oblidem qui ha fet l'enquesta, gent de màrqueting, perquè les xarxes socials són bàsicament vehicles per vendre't alguna cosa. I els promotors han d'estar satisfets en veure que el 70% dels usuaris té una percepció, diguem-ne, positiva de la presència d'anuncis a les xarxes, vull dir que no li fan nosa, fins al punt que el 82% diu haver comprat algun producte o servei mitjançant aquestes plataformes. La majoria ho han fet a Instagram.
Molt bé, doncs ara sí que podem fer una cosa que ja fa estona que hem de fer, que és donar les gràcies a tots dos per aquest treball conjunt que heu fet amb la Carme. Carme, gràcies, bona nit.
Adeu, bona nit.
I Albert, gràcies, fins demà.
Bona nit, Carme, bona nit, Kilian, fins demà.
Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
I aquí tecnologia i alguna cosa més. Un estudi internacional amb participació catalana ha aconseguit identificar per primer cop la variant genètica que causa els efectes més greus de l'esclerosi múltiple. El treball el publica avui la revista Nature. Preguntes. Què s'ha aconseguit identificar?
Sara Llofriu, cap del grup Imatge Avançada en Malalties Neuroimmunològiques.
Per què hi ha persones que tenen una discapacitat, arribaven a tenir dificultats, per exemple, per caminar, no? O pitjoren més ràpid? Doncs això és una porta oberta a intentar conèixer les vies per les que està passant.
Cap on ens porta aquest descobriment?
Xavier Montalbán, director del Centre Esclerosi Múltiple de Catalunya.
Hi ha un esforç titànic per intentar esbrinar quins són els mecanismes que condueixen a la neurodegeneració amb l'esclerosi múltiple. Això ens assenyala un parell de gens, no? Diu, escolteu, mireu aquí, perquè això sembla que està relacionat. Per tant, el que farem serà començar a estudiar quina és la funció d'aquestes mutacions d'aquest gen i de quina manera nosaltres podem modificar-les en benefici del pacient.
I per rematar-ho això, 3:15 i un minut. Sergi.
Doncs a aquesta hora hem sabut, n'està parlant la premsa internacional, que ha estat arrestat un general de l'exèrcit rus per la seva presumpta vinculació amb el motí del grup Wagner. En concret, és el general de l'exèrcit Surovikin. S'ha parlat d'aquesta qüestió, a hores d'ara, amb el New York Times, i està dient que estava en destinació desconeguda des de dissabte passat, no se sabia quin era el seu parador, i a hores d'ara diversos mitjans internacionals informen d'aquesta detenció, com diem, d'un general de l'exèrcit rus per la seva presumpta vinculació amb aquest motí. Recordem que és el general Sergei Surovikin. I sí, també fa poca estona notícia relacionada amb aquesta cançó, de fet.
Aviam.
Aquesta música. Sí, perquè Madonna ha anunciat que atura la gira de celebració dels 40 anys després de passar uns dies ingressada a cures intensives a causa d'una infecció. Ho ha explicat el seu mànager en un breu comunicat. Diu que dissabte passat la cantant va tenir una infecció bacteriana seriosa que va obligar a ingressar-la a l'hospital. Tot i que el pronòstic és positiu i els metges creuen que es recuperarà del tot, encara és a l'hospital, com diem, Madonna atura, doncs, la seva gira de celebració dels 40 anys.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
El meu orgull més gran és haver educat el meu fill en la tolerància i veure com els més joves continuen una lluita que vam començar fa molt de temps.
El meu orgull més gran és l'exemple que he rebut del meu avi.
Aquest 28J celebrem l'orgull de totes les persones que ens han guiat fins aquí. Dia Internacional per l'Alliberament LGBTI+. L'orgull més gran. L'orgull que ens fa créixer. Generalitat de Catalunya.
També és el dia dels EGMs. Estem molt contents de saber que aquest programa el fem entre 30.000. Vosaltres i nosaltres, sempre junts. I ara, Didal. precisament avui, sí, d'això que estàvem comentant, dels resultats de l'EGM, ens apareix el Didal. Olga Clapés, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, perquè amb l'EGM a la mà, avui parlem d'audiència.
Audiència.
Sí, l'audiència en llatí era audientia, l'acte d'oir, percebre amb el sentit de l'oïda, i oir ve del llatí audire, d'on també provenen les paraules àudio i auditoria. Una mica el que fan els EGM,
sí,
auditories dels nostres àudios.
Sí.
I ja que parlem d'aquests verbs, aprofitem per explicar la diferència entre sentir i escoltar, bàsic, eh? Perquè cada dia es confonen més. Sentir vol dir percebre un so per mitjà dels sentits, tant si vols com si no vols, eh? En canvi, escoltar és estar atent al que diu algú, o a percebre sons o sorolls, eh? Però és una acció voluntària que implica aquesta atenció i aquesta intencionalitat. Per tant, no direm que si afluixem la ràdio no s'escolta, sinó que no se sent. O si no sentim algú que parla fluix, no direm, ei, que no t'escolto, sinó, ei, que no et sento.
Que no et sento. I en canvi direm, volem que ens escolteu.
I parlant d'audiències i de sentir i escoltar, no podem obviar un altre clàssic de les confusions, la diferència entre oïda i orella.
Sí.
L'oïda és el sentit amb què es perceben els sons, diem tenir l'oïda fina, tocar un instrument d'oïda, i l'orella és l'aparell auditiu, somriem d'orella a orella, parlem a cau d'orella, encara que ens entri per una orella i ens surti per l'altra.
Que això passa sovint.
També. Parem l'orella si som tot orelles, i si veiem les orelles al llop és que estem en perill, però si ens veiem les orelles nosaltres és que ja estem fora de perill. El més important és treure's la son de les orelles, espavilar-se. Ah, i una altra cosa, l'expressió no és ni fer les orelles ni les oïdes sordes, sinó que és fer el sord, no fer cas o desentendre's. Què, us xiulen les orelles?
Podria ser.
I avui, que ha començat el judici per la protecció de Carles Puigdemont a l'exili, parlem d'aquesta paraula. No diem exilar ni exilat, sinó exiliar i exiliat. I una altra paraula que sovint ja està relacionada i que també causa confusió és extradició, no pas extradicció, perquè el verb és extradir, no extraditar, i el participi extradit i no extraditat.
Mira, millor seria no haver de fer servir
aquestes paraules.
Aquestes paraules ni aquests verbs. Gràcies, que vagi bé.
Bona nit.
Hòstia, 9 minuts i les 11.
El Manolo hacía la ruta de Plaza Cataluña, Polígono Cañella, el 47. Y se ve que en la última vuelta iba a entregar el autobús a Cochera. Y que va, subió para arriba, en la entrada del castillo de aquí del barrio. Ya yo me acuerdo que él me lo contaba. Dice, llamé a la Carmen, a mi mujer, y le dije, Carmen, ya lo he hecho. Y la Carmen le dijo, ¿qué has hecho? Y dice, ya tengo el autobús aquí en Torrevaro. ¿Qué haces? Que te van a echar de la empresa. Eso me lo contó a mi Manolo. Porque yo no viví lo de arriba, yo viví lo de abajo.
Aquest era en José Luis, un veí de Torrevaro, que al maig del 1978 va viure de molt a prop, molt, com ara sentíem, com el conductor de l'autobús 47 el segrestava per unes hores per denunciar davant de l'Ajuntament de Barcelona que aquest servei públic no arribava en aquest barri de la ciutat. El conductor Manolo Vital, un extremeny que havia arribat a la ciutat amb 24 anys, va ser detingut, després alliberat. I d'aquesta història se n'està rodant una pel·lícula. I la podrem veure, espero que aviat, a les pantalles. Ara li preguntarem a la Montse. Una pel·lícula que dirigeix Marcel Barrena. És història pura de la ciutat. És història de l'aventura d'una persona, del valor d'una persona de jugar-se-la. Montse Pujol, bona nit.
Bona nit.
I tu vas anar al rodatge, que coincidia amb el dia que rodaven una de les escenes principals del segrest d'aquest autobús. El 7 de maig va ser això del 1978.
Sí, exacte, i tot i que aquesta escena concreta no la vam poder veure, sí que vam poder parlar amb el director, amb el Marcel Barrena, director de títols com Mediterrani o 100 metres, i amb els actors, amb l'Eduard Fernández, que es posa la pell del Manolo Vital, aquest home extremeny, un home que ja és mort i que, segons ens van explicar ahir molts dels veïns, l'actor català el clava. Fins i tot en veure'l diuen que van dir que semblava que havia ressuscitat el
Manolo. Que són paraules majors, això, eh?
El Manolo Vital.
En el rodatge hi havia molta expectació per part del veïnatge. Els veïns de més edat recordaven aquells fets, entenc.
Sí, sí, de gent que van viure en primera persona aquell dia, no gaires, perquè molts ja són morts, però sí que hi ha els fills, els nets, de fet, el fill és un d'ells, és el José Luis. I també ens va explicar que ni ell ni molts dels veïns sabien quines eren les intencions d'aquest veí, del Manolo Vital.
Y los vecinos, se están viniendo a mare los vecinos. Donde no cabe el autobús, a pico y pala, las mujeres Pues claro, como el motor lo llevaba delante el autobús, toda la gente moviendo el autobús para que entrara en la curva, con las palas picando, las mujeres. Y ya cuando yo bajo por ahí, estaba jugando yo en la calle, y aquellos que miramos para arriba, digo, coño, ¿aquello qué es, tío? ¡Ah, ¡oh, mira, un autobús! Articulado, porque se le veía la chimenea del tubo escape.
Història molt potent, eh? Per què l'ha triat, sí, Marcel Barrena?
Aquesta història, sí, ens va explicar que li interessa molt tot el que passa a la seva ciutat, Barcelona. Se sent molt barceloní, sobretot els temes polítics i socials. De fet, ja es veu, no? Va ser el director de Mediterrani, també. I quan va saber d'aquesta història que diu que li van explicar, va veure claríssim que allò ho havia d'explicar i portar al cinema.
Escoltar la història del Manolo i pensar que s'ajustava molt al que a mi m'agradava, la meva forma d'avançar, la meva forma de veure la meva ciutat. Així que em va semblar tot molt, molt coherent amb el que havia fet fins ara en aquell moment i coherent amb mi.
I, Kilian, el repartiment d'aquesta pel·lícula, el 47, es roda en català i en castellà, perquè volen mantenir les dues llengües que el Marcel Barrena ens explicava que hi havia en aquell moment a l'ambient de Torre Baró.
I el repartiment, dius?
És de luxe. És increïble. Eduard Fernández en el paper de Manolo Vital.
Sí, ja
Clara Segura, sí. En el de Carmen, la dona del conductor. I Carlos Cuevas, aquest actor que està tan de moda ara, que fa un paper del qual no ha donat gaires detalls i que quan s'estreni la pel·lícula ja es veurà.
Jo interpreto un jove que és un passatger habitual de l'autobús, que coneix el Manolo, que té molt bon rotllo amb ell, que en algun moment l'ajudarà per la seva professió a tenir alguna reunió per poder facilitar-lo en aquest moviment que està a favor d'aconseguir una línia d'autobús, que no van bé i que després viu en primera persona els segrets de l'autobús.
A mi em va estranyar això, que el Carlos Cuevas no volgués concretar més.
Una intriga, no sé, interessant, sí.
Sí, sí, un Carlos Cuevas que no el coneixeries, amb bigoti, prim, amb el look dels anys 70, però també crec que fa un gran paper. I que ens van comentar que l'estrena serà sonada i que la volen fer al barri de Torre Baró.
Home, és el que hauria
de ser. Ja t'avisaré i també vens.
Moltes gràcies, Montse. Una abraçada.
Bona nit.
I ara, i com sempre, música. Aquests són Virginias, eh?, que protesten contra la llei anti-drag queen de Tennessee, Nashville, Tennessee, a Nashville, precisament.
Correcte, a Nashville mateix. En un concert dins del festival itinerant Reset, Phoebe Bridgers, Lucy Dacus i Julian Baker han sortit de l'escenari vestides de drag queen per protestar contra la legislació antidrag aprovada pel senador de Tennessee. La protesta de Virginia se suma a la que ja van fer Yo la Tengo i Madonna, que va afegir la seva gira un concert de Nashville, precisament en protesta per aquesta legislació antidrag.
Per cert, encara en aquesta línia... En clau d'orgull, els companys de l'Independents, Josep Martín i tota la colla, han elaborat una playlist amb una trentena de cançons de temàtica LGTBIQ.
I demana la col·laboració de tothom per fer-la créixer. Es diu Orgull Català i, de moment, ja han recopilat 33 cançons dels darrers 5 anys amb la col·laboració dels oients, i han de ser catalanes, òbviament. Hi ha l'Eva i la Jana, de Ginestar, aquesta fantàstica Només Amigues, d'Ocadeu, i d'altres d'Obeses, Pupiles, Scorpio, Muxca o Copalotus.
Més cançons. All of the world, I was calling your name. Elegants, en aquest cas, Marc?
I tant, és la nova cançó de John Batiste, Calling Your Name. Em recorda molt Marvin Gaye, no sé a tu, però una miqueta.
Sí, sí.
És la primera cançó que publica del seu pròxim àlbum, que es dirà World Music Radio, i que estarà disponible el 18 d'agost. Estarà farcit de col·laboracions, entre les que trobarem, per exemple, Lana Del Rey. Batiste, que els dos darrers anys ha guanyat dos premis Grammy, un pel disc We Are i un altre per la banda sonora de Soul, assegura que ha creat el disc amb una sensació d'alliberament i d'exploració.
I ara, perquè no ho heu vist, però el Marc em feia, com volguem dir, espera't, perquè si aquesta era elegant, aquesta... Encara més.
No saps el que m'arriba a agradar aquesta cançó i només fa re hores que la conec. És la primera cançó que publica Sanfa en 6 anys, tot i que en aquest temps ha posat la veu a molts projectes d'altres músics. Es diu Spirit 2.0 i col·labora el productor canari establert a Barcelona, El Guincho. La cançó parla de la necessitat de la connexió entre les persones i de la valentia que es necessita per reconèixer que necessitem ajuda. Hi ha un vers de la cançó, per exemple, en què diu "Viatjo per curar-me. Fins on arribaré?" Automatic
self-protection. Doncs mira, això de la connexió entre les persones ens ve com un guant, perquè hem de connectar amb el Tomàs Molina. Tomàs, bona nit.
Molt bona nit.
Què passa demà?
Demà passa un front que pot passar amb molt de soroll, amb molt de moviment, amb molt d'enrenou, perquè és una línia frontal que passa després d'aquesta calor que hem tingut aquests dies, molta energia, molta humitat, i porta al seu darrere una entrada d'aire fred bastant notable. Per tant, demà molt probablement serà una tarda, un vespre i una nit de dijous a divendres de tempestes que poden ser fortes, intenses i acompanyades de, potser també, de fenòmens de temps violent.
Doncs tot el que passi ho explicarem aquí al Catalunya Nit com no podia ser d'una altra manera. Moltes gràcies, Marc.
Nosaltres.
Gràcies, Tomàs.
Gràcies.
Gràcies a tots. Fins demà.